Al matí, amb Raquel García.
Des de fa anys, científics, investigadors estudien els diferents factors que provoquen una mala qualitat en el semen. De fet, s'han fet moltes teories i també hipòtesis sobre algunes d'aquestes causes, com per exemple el portar pantalons que apreten massa o menjar àpats amb massa greix o també el consum de certes begudes alcohòliques. Ara, l'Institut Marquès ha arribat a la conclusió que totes aquestes teories són simplement mites i que la veritable raó per la qual alguns homes tenen mala qualitat de semen són per les substàncies tòxiques. Per desenvolupar aquest tema, avui parlem amb el doctor Ferran García. Bon dia, doctor.
Hola, bon dia.
Expliqui'ns, primer de tot, com és que s'ha impulsat aquesta campanya, una campanya que heu titulat Fins als ous de tòxics i que ens ha cridat, la veritat, l'atenció.
Bueno, d'això es tracta, de que cridi l'atenció. Nosaltres ja hem fet estudis prèviament sobre qualitat de semen. De fet, vam encetar un el 2002-2004, que es va realitzar a Barcelona, inclòs al Vallès, perquè nosaltres tenim sucursal a Sabadell i ara també a Terrassa, a la província de Tarragona i a Corunya. I allà es va veure, doncs, que els que tenien pitjor qualitat de semen eren els de Tarragona, i això es va relacionar, doncs, amb el fet de que a Tarragona hi ha una important indústria petroquímica. Posteriorment vam fer un altre estudi el 2007-2008 amb joves de tot Espanya, i també es va veure que les províncies que estaven més industrialitzades és on els joves tenien pitjor qualitat de semen. I això ara ho volem extrapolar, doncs, a dos llocs com són Itàlia i Irlanda, perquè tenim sucursals d'Institut Marquès allà i volem esbrinar com és la qualitat del semen dels italians i dels irlandesos. Una altra qüestió és que després puguem arribar a conclusions des d'un punt de vista científic robustes de quines són les causes, perquè l'esterilitat i, per tant, la disminució de la qualitat del semen, doncs, és plurietològica. Hi ha molts factors, tot i que avui en dia està, doncs, una mica en el focus el que es diuen contaminants orgànics persistents. Per tant, estaríem parlant de substàncies químiques que genera els processos industrials de l'ésser humà i que tindrien un efecte tòxic sobre la producció d'espermatozous i, en conseqüència, sobre l'esterilitat i també sobre altres processos i afectació sobre altres sistemes, a part del sistema reproductiu i òrgans del cos.
Uh-huh. Clar, amb tots aquests elements, no?, tòxics que sorgeixen i
sí,
que, de fet, són aliens, no? No podem fer res, llavors, per millorar aquesta qualitat del semen.
Bueno, això no vol dir que tothom que té una alteració de la qualitat del semen sigui degut a aquests tòxics, però, evidentment, que aquests tòxics ens afecten a tots d'una manera o una altra, amb un percentatge més elevat o més baix, això és obvi, perquè aquests tòxics són persistents, és a dir, necessiten dècades per biodegradar-se, per desaparèixer de la natura. Són bioacumulables, és a dir, tenen el que se'n diu lipofília, és a dir, s'acumulen al greix dels animals i, per tant, aquests tòxics van augmentant exponencialment a mesura que anem pujant a la cadena tròfica, uh-huh, perquè es dispersen pel medi ambient, per l'aire, per l'aigua, pels animals. Per exemple, és curiós que s'hagi trobat un compost d'aquest tipus, que són les dioxines, que són derivats de la combustió del clor i que la font fonamental són les incineradores de residus o les fàbriques de paper i també el PVC, el plàstic, doncs que s'hagi trobat el greix de l'os polar al Pol Nord. Clar, un pot pensar, al Pol Nord suposàvem que no hi havia contaminació, però és que aquesta contaminació és transportada doncs, pels animals, pels peixos, per les foques, etc. I com que l'os polar està a la part alta, diríem, de la cadena tròfica, doncs d'aquí aquesta contaminació. Però clar, a sobre de tot d'aquesta piràmide, qui està és l'ésser humà.
Clar, evidentment, i en aquest sentit penso que clar, amb tots aquests factors, no?, que ara comentava, ambientals, desconeguts, no?, i que poden afectar doncs, aquesta fertilitat masculina, també dependrà molt de la mare, no?, també penso, de la sang materna.
Bueno, desconeguts no tant, perquè molts estan identificats i se saben que tenen efecte, o sigui, de fet, la Unió Europea té un llistat de prop de 500 substàncies identificades com compostos orgànics persistents. Però és que algunes d'aquestes substàncies tenen un comportament com el que se'n diu disruptors endocrins. És a dir, sense ser hormones, dintre del nostre cos, actuen com si fossin hormones. I això té una especial, podríem dir, influència en dos èpoques importants del desenvolupament, com és el desenvolupament embrionari i el desenvolupament prenatal, és a dir, quan que l'ésser humà és més dèbil, per dir-ho d'alguna manera. Quan l'embrió s'està desenvolupant dintre de l'úter de la mare, li poden arribar aquestes substàncies doncs a través de la placenta i del cordó umbilical. Per què? Perquè la mare, si viu en un ambient amb aquest tipus de disruptors, doncs els està assimilant, a part de que ja els pugui tenir acumulats al greix des d'abans de que es quedés embarassada. I després també es poden transmetre a través de la lactància, perquè la llet té un important percentatge de greix i també pot transportar aquest tipus de substàncies.
Clar, i tot això, estic pensant, tota aquesta mala qualitat podria tenir, no?, conseqüències a llarg termini, a llarg plaç, en l'índex de la maternitat? O sigui, no sé si podríem parlar d'una reducció del nombre d'embarassos.
Bueno, de fet, els disruptors endocrins s'han relacionat amb esterilitat tant masculina com femenina, però també s'han relacionat amb altres malalties, no només amb el problema reproductiu, també amb el cas de Baró, doncs, amb càncer de testicle o càncer de pròstata, amb malformacions de l'aparell genital, amb la dona amb càncer de mama, d'ovaris, i tant amb l'home com amb la dona, doncs, amb un increment de l'obesitat, amb diabetes, amb malalties cardiovasculars, que a la seva vegada estan relacionades tant amb l'obesitat com amb la diabetes, amb un increment de càncer de tiroides i amb malalties de tipus neurològic com l'Alzheimer, el Parkinson, autisme. És a dir, no tot queda reduït a la reproducció, però és evident que si ens cenyim al tema reproductiu, doncs això pot anar disminuint la capacitat reproductiva de l'ésser humà, fonamentalment amb on s'ha demostrat, que és als països industrialitzats, que és on els estudis de semen han demostrat que hi ha més afectació.
I clar, penso, per als oients que ens escoltin, no sé si hi ha alguna manera de millorar aquesta qualitat, si podem doncs, aportar el nostre granet de sorra per revertir aquesta situació.
Home, el primer que s'hauria d'identificar sempre quan hi ha una alteració de la qualitat del semen és identificar les causes, perquè torno a dir, a part d'aquestes causes ambientals que són difícilment controlables a nivell individual. Tenen molt a dir els estats en quant a fer polítiques mediambientals. Després hi ha altres factors, altres causes que poden ser més individuals. Per exemple, el tabac, l'alcohol, les drogues. Hi ha malalties com les varius al testicle, infeccions de semen, És a dir, sempre quan ens trobem amb un senyor que té una alteració del seminograma i que ens consulta, el primer que tractem és d'identificar quina és la causa que està produint aquesta alteració, perquè hi ha causes que són identificables i tractables. Després ens trobem que també hi ha causes genètiques, per exemple, o causes cromosòmiques que produeixen alteració del semen i que són causes d'esterilitat. I, desgraciadament, aproximadament un 30% dels casos d'esterilitat masculina no arribem a trobar quina és la causa que ho produeix. I dintre d'aquest 30%, doncs segurament que hi ha una influència important d'aquest tipus de substàncies de les que estem parlant, però és molt difícil establir una relació causa-efecte, perquè clar, aquestes substàncies les tenim sobretot a casa, és a dir, no cal sortir al carrer, és a dir, al mateix domicili estem envoltats de productes, d'aparells, d'utensilis que estan produïts amb substàncies que poden actuar com a disruptors endocrins.
Uh-huh. Doncs moltíssimes gràcies, doctor, per explicar-nos doncs, aquest estudi, no? I ja trucarem de nou quan doncs, tinguin més dades amb aquestes altres investigacions que volen fer.
Bueno, serà bo conèixer quina és la qualitat de semen que tenen els italians i els islandesos i comparar-la doncs, amb la que tenim doncs al nostre país.
Doncs quan tinguin aquestes dades els tornarem a trucar per fer aquesta comparativa. Que vagi molt bé, bon dia.
Moltíssimes gràcies, bon dia.